COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És una imatge trista, demolidora, i cada vegada, malauradament, més característica a les nostres ciutats. Qualsevol, eh? Totes tenen la mateixa fotografia. Carrers amb locals amb les persianes baixades. És foscor, llums apagades i altera també la vitalitat de les pròpies ciutats. Quina diferència entre un carrer comercial i un tancat? Bon migdia, sóc Sergi Tor, i per què passa això? La epidèmia de persianes baixades. Un factor clau és els canvis en el comerç. La demanda electrònica bat rècords. Un 83% de la població ja ho fa, o ja ho ha fet. I la mitjana de compra online és superior als 3.700 euros. I les xifres pugen. I l'altre factor és el lloguer dels locals. La pressió de l'habitatge. Uns locals comercials que, per cert, algunes ciutats ja es plantegen que siguin habitatges. El preu del lloguer no únicament afecta les famílies, sinó també al comerç. Per exemple, Barcelona ciutat. Han baixat la persiana a establiments emblemàtics, com la ferreteria Camps, el Forn Santa Clara o la pastisseria Rovira d'Horta. El tercer factor clau és també el canvi generacional, especialment quan estem parlant de famílies centenàries de comerç. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, amb el preu del lloguer del comerç, el preu mitjà es situa amb gairebé 19 euros per metre quadrat. Hi ha gran diferència segons els barris. El districte més car és Ciutat Vella, on el preu s'enfila a 33 euros per metre quadrat, molt per sobre de la mitjana. A més, l'increment també és notable. En el mateix districte, el preu ha pujat més de 9 euros en únicament un any. Yolanda Canales, bona tarda. Quines conseqüències està provocant aquests increments i aquests preus?
Bona tarda, Sergi. Doncs que alguns negocis no poden assumir aquests augments i es veuen obligats a marxar o a tancar. És el cas de la Grangeta del Raval, per posar només algun exemple, que després de 18 anys al mateix local ha hagut de traslladar-se perquè el propietari va pujar el lloguer 800 euros mensuals. I el problema, a diferència de l'habitatge, és que els locals comercials no tenen cap límit legal en el preu. Això deixa els comerciants en una situació de vulnerabilitat, especialment en zones amb molta pressió immobiliària. De moment, el que fa el sector, doncs, és posar el focus en aquests propietaris. Entitats com la Fundació Barcelona Comerç demana més responsabilitat i també apel·la a la solidaritat per evitar que els preus acabin expulsant el comerç de proximitat. I és que l'encariment dels locals està posant en risc la viabilitat de molts negocis, com explica el Prosper Puig, president de Barcelona Comerç.
Hi ha molts negocis que els fa inviable el preu de lloguer que s'està pagant, i això sí que és dramàtic. És a dir, jo crec que hi ha gent, doncs, que durant molts anys no havia tingut en compte que el lloguer se li acabaria i que tenia que començar a negociar, doncs, el preu de lloguer amb el propietari del seu local, no? Aquest podria ser un problema. Però sí que és veritat que hi ha una gran pressió, sobretot pels eixos comercials, on hi ha comerç de qualitat, per aquells locals.
I els comerciants adverteixen que no es tracta només de casos puntuals, sinó d'una tendència general. En zones amb més activitat econòmica i comerç de qualitat, la pressió sobre els preus és especialment elevada i es corre el risc, diu Puig, d'expulsar el comerç local.
És fonamental que en els locals de comercials es faci comerç. Perquè si no tenim un problema, perquè expulsem el que és el comerç local per posar-s'hi una tipologia de comerç, doncs, que no és cap valor afegit per on es fa l'activitat econòmica.
I aquesta situació, evidentment, està transformant el teixit comercial de la ciutat. Ara ho escoltàvem, perquè alguns establiments emblemàtics desapareixen i en el seu lloc hi arriben negocis en menys arrelament al barri. Un dels moments més crítics, evidentment, és la renovació dels contractes de lloguer. És aquí on molts comerciants es troben amb increments que no poden assumir.
El lloguer te la pugen quan renegocies el contracte, un 30 o un 40%. Això va directament contra la compte d'explotació i això moltes vegades fa que el negoci entri en pèrdues. Clar, aquest és el problema, no?, que tenim. Jo diria que en els llocs on hi ha tanta pressió estan una mica estabilitzats els preus. Aquí el problema és on hi ha molta pressió pel metre quadrat comercial. Aquí sí que tenim un problema perquè a vegades està parlant gent que els han apujat el 100%. Clar, fa inviable el negoci.
I davant d'aquest escenari, l'Ajuntament s'ha compromès a estudiar possibles mesures, mentre que la Generalitat treballa amb altres administracions per analitzar vies legals que permetin regular també aquests lloguers.
Gràcies, Yolanda. Són paraules plenes de veritat. M'ha agradat aquesta expressió de la tormenta perfecta, però en aquest cas podria descriure aquesta situació dels lloguers comercials de les ciutats i l'epidèmia de les persianes baixades. Tres factors clars: la compra digital, la falta de relleu generacional i també el preu del lloguer. Cada cop els nostres carrers estan més foscos. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Sol a gran part de Catalunya. A la tarda sí que hi haurà un increment de la nuvolositat a la zona de la Selva, Osona, Ripollès, amb petits ruixats locals. Avís de tramuntana i mala mar a l'Empordà. També bufarà mestral a l'Ebre. La cota de neu avui s'ubica a 1.600 metres. Se pot baixar aquesta nit a 1.200. Les màximes avui entre 21 i 22 graus. Temperatures actuals: Barcelona i Girona 15 graus, Tarragona 16, Lleida 17, pel que fa referència a les capitals. Mentrestant, el Principat d'Andorra, hores d'ara, 2 graus positius. Com s'està circulant hores d'ara per a Catalunya? Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment hem de dir que la situació viària és bastant tranquil·la. Tot just hi ha punts de lentitud a la ronda del litoral en sentit Llobregat i Trinitat, però no són gaire importants. I si ens comuniquen un parell de quilòmetres de retencions a la C-17 a Mollet cap a Barcelona. Com sempre, demanar-vos precaució i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són artístics o una bretolada? Si em pregunten a mi, doncs diria que els grafitis, els combois de tren, són un acte d'incivisme. Però cadascú pot tenir la seva opinió. El que sí que és una dada inqüestionable és el cost econòmic. 32.000 euros al dia en neteja valen treure els grafitis als trens per part del govern de la Generalitat. 32.000 euros diaris, gairebé 12 milions l'any. L'any passat se van registrar 2.300 intrusions de grafiters en instal·lacions ferroviàries i es van destinar 7.500 hores de feina a netejar pintades que ocupaven una superfície superior als 70.000 metres quadrats. El govern de la Generalitat ha decidit endurir el discurs i també les sancions contra el vandalisme a la xarxa ferroviària. L'executiu vol posar fi a les pintades i als danys en trens i infraestructures, un problema que qualifica de creixent i preocupant. Sílvia Paneque, consellera de Territori, posa els terminis d'actuació.
Abans de l'estiu, el mes de maig, quedarà aprovat i podrem, per tant, aplicar aquest règim sancionador endurit i donar aquest missatge perquè, més enllà de l'afectació a usuaris, només perquè tinguem una dada, cada dia dels diners públics ens gastem 32.000 euros cada dia per revertir aquestes pintades i les actuacions de vandalisme en el material mòbil rodant. Per tant, s'ha acabat l'impunitat a Catalunya en aquest àmbit.
Per tant, la resposta del govern de la Generalitat és incrementar les sancions, és a dir, tocar la butxaca. Ho viu, eh? Perquè les sancions són elevades. Multes entre 18.000 i 90.000 euros. I en els casos més extrems, considerats molt greus, les sancions poden arribar gairebé al milió d'euros. Bé, 900.000 euros. Jo no sé quin grafiter pot pagar aquestes sancions. Els maquinistes, consultats per COPE Catalunya i Andorra, diuen que per fi s'ha fet cas a les seves reclamacions. Els antics governs de la Generalitat, i d'això ja fa molts anys, preferien pagar amb diners de tots que no perseguir els autors de l'incivisme. A COPE Catalunya i Andorra, Francisco Cárdenas, portaveu del sindicat UGT del sector ferroviari, diu que ja era hora.
Ya era hora. Nosotros llevamos ya diferentes gobiernos de la Generalitat reclamando que se endurecieran las sanciones porque el coste es elevadísimo. Se podía estar empleando ese dinero en cualquier otra cosa mucho más útil que limpiar trenes, cristales, puertas, lo que sea, tranvías, metros, de todo, que es generalizado. Y desde luego, lo que sí que es cierto es que ya por fin ha llegado y creo que va a sentar muy bien. Somos la comunidad autónoma con diferencia que más grafitizáis.
És cert que també pot haver-hi l'opinió més artística, que consideri que està bé els trens pintats, que és bonic, fins i tot. Però també hi ha l'altra cara, més tècnica. Les pintades tenen conseqüències pels viatgers i pels conductors. Francisco Cárdenas ho explica.
Pues mira, una de las cosas que nos pasa muy a menudo, ya no solo el maquinista, si le pintan el cristal, de hecho tiene que dar el tren inútil porque no puede ver, o si nos pintan los focos, ¿de acuerdo? Que esa es otra cosa que nos pueden pintar, y cuando entramos en túnel, si están pintados, no se ve. Pero una cosa que pasa muchísimo a los viajeros y que posiblemente la gente que sea cliente asiduo lo habrá visto, es que como se pintan todas las ventanas, hay gente que se pasa de estación porque no se da cuenta en qué estación está. Sí, 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 es que es una cosa que es muy frecuente.
Passa sovint, saltar-te les estacions. Bé, com dèiem, la proposta que hem escoltat, el govern de la Generalitat planteja pel pròxim mes de maig modificar la llei vigent per elevar, com dèiem, de manera notable les multes. L'objectiu, dissuadir els grafiters amb multes molt elevades i reduir l'impacte d'aquestes accions en el servei públic. I parlem ara de Barcelona Ciutat i de pisos turístics, que tornen al centre del debat amb un àmbit sovint menys visible però clau, que és el turisme de negocis. Coincidint amb el Mobile, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apartur, va fer una enquesta a més de 600 assistents que revela que gairebé un de cada quatre congressistes, és a dir, un 25% dels 100.000 presents en aquesta fira, s'allotgen aquest tipus d'habitatge i que la majoria vol continuar fent-ho en el futur. L'estudi apunta també a una idea clau. Els visitants no demanen eliminar aquest model, sinó regular-lo i combinar-lo amb l'actual oferta hotelera. Un debat que arriba en un moment en què l'Ajuntament de Jaume Collboni manté la seva voluntat de posar fi a les llicències de pisos turístics a partir de l'any 2028. Què més ens diu aquesta enquesta? Quines conclusions s'extreuen per part d'Apartur? Ens ho explica el Guillermo Castro.
Barcelona es troba en una cruïlla entre la seva política d'habitatge i el seu motor econòmic més internacional. Enrique Alcántara, president d'Apartur, ha presentat els resultats d'un estudi de la consultora GAT3 realitzat durant el darrer Mobile World Congress. L'estudi, basat en més de 650 entrevistes, revela que el 84% dels assistents al Mobile rebutja l'eliminació de les llicències prevista pel 2028, apostant majoritàriament per una regulació proporcionada. Alcántara ha estat contundent en recollir aquest sentiment dels congressistes.
Tothom diu que l'eliminació dels pisos turístics... Hi ha com una unanimitat molt clara de que els pisos turístics no poden ser eliminats a la ciutat de Barcelona. Això és el que ens estan dient els congressistes assistents en el Mobile World Congress.
Aquest rebuig no és capritxós. El 24% dels congressistes va triar aquesta modalitat d'allotjament per la seva relació qualitat-preu i per la comoditat de l'espai. De fet, l'estudi indica que mentre l'hotel és sovint una imposició de la política d'empresa, l'apartament és una elecció conscient basada en l'eficiència. Més enllà de les preferències, Apartur posa el focus en el risc econòmic que suposaria perdre aquestes places, que actualment representen el 40% de l'oferta d'allotjament a Barcelona. Alcántara ha alertat sobre la magnitud d'aquesta pèrdua.
Y es un impacto en la economía de la ciudad de 1.900 millones de euros cada año, ¿no? Esto es el escenario. Es decir, casi el 40% del turismo de la ciudad desaparecería con toda la riqueza que eso aporta a la ciudad de Barcelona. Esto es el escenario que nos están planteando con la eliminación de los pisos turísticos.
Si es materialitza la supressió de les llicències al 2028, Barcelona podria enfrontar-se a un dèficit de 52.000 places durant els dies de màxima afluència de grans congressos com el Mobile. Segons Apartur, aquesta situació posaria en escac l'estatus de Barcelona com la quarta ciutat del món en el rànquing de l'ICA, barrant el pas a una demanda que, segons les dades, només fa que créixer.
El Departament de Salut del Govern de la Generalitat, per cert, desitgem una ràpida recuperació a la seva titular, Olga Pané, que pateix una fractura de peroné a causa d'una caiguda, fa marxa enrere i la setmana que ve retirarà la prova pilot sobre la gestió de les baixes laborals que preveia incentius per als centres d'atenció primària que podien aconseguir, mitjançant un nou model, escurçar la durada de les baixes resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients. Recordem que Salut ho va defensar afirmant que el que escurçava era aquest període de diagnòstic i que, per tant, a l'escurçar el diagnòstic s'escurçava també la durada de la baixa. Aquesta mesura havia generat molta polèmica i tant sindicats com grups parlamentaris havien alertat que el que estava fent el govern era fixar uns condicionaments al criteri dels professionals. Saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra Lourdes Franco, secretària d'Acció Sindical de Metges de Catalunya. Lourdes, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia.
Com valoreu que finalment el govern retiri aquesta prova pilot?
Bueno, positivament. evidentment, positivament. Però, bueno, de totes formes, com ens tenen acostumats a fer triquiñuelas, doncs seguirem atents perquè no ho vulguin posar d'una forma encoberta en un altre lloc.
Per vosaltres, per què aquesta prova pilota condicionava el criteri dels professionals i els obligava d'una manera encoberta a que es cursessin les baixes laborals?
Bueno, és evident. A veure, això de que es cursava el temps de diagnòstic és una fal·làcia. Si no se milloren, no? Les llistes d'espera de les proves complementàries, evidentment no es pot escurçar de cap forma. Per tant, obligava, no? A haver, si volies complir amb l'indicador, haver de donar d'alta a persones que o bé no havies pogut fer el diagnòstic o, tot i que tinguis el diagnòstic, no estaven recuperades del tot, perquè hem de tenir en compte que els períodes d'incapacitat temporal s'han d'individualitzar, perquè no tothom té les mateixes condicions laborals ni les mateixes condicions de vida. I això incideix directament en la duració d'aquestes baixes, no? Sobretot en les que tenen a veure amb temes osteomusculars i de salut mental, que eren les que estaven posades en aquests ítems per tindre els incentius.
Potser el gran error de salut era vincular les baixes laborals, que potser necessita un debat i que s'ha de fer amb una computació d'atribució de fons, no? Vincular la economia amb uns diagnòstics sempre és una mala funció.
Doncs sí, evidentment. És un problema d'organització global, no? I si volem millorar aquesta qüestió, no? Justament ahir va ser el dia de l'atenció primària, doncs el que hem de fer és dotar correctament de professionals a l'atenció primària, dotar correctament de finançament, poder obtenir, no?, els accessos a les proves complementàries i als tractaments d'una forma àgil. Per tant, també s'haurà de dotar de professionals al segon nivell, no? I tot plegat, doncs, podrà fer que realment nosaltres poguéssim treballar bé i que la població pugui estar ben atesa i que tingui unes bones condicions de salut. Clar, lligar-ho tot sempre a culpabilitzar a les metgesses, no?, de que no estan fent bé la seva feina i que estan allargant aquestes baixes, no sé, deuen de pensar que ho fem per gust, no? Doncs és mala praxis per part dels polítics, està clar, perquè quan realment aquestes baixes estan allargant, que no és cert que siguéssim els que tinguéssim més baixes acumulades a nivell de comunitat autònoma. Això es pot veure amb les dades de l'Institut Nacional de Salut. En fi, que tot plegat, l'únic que se constata és una mala organització, una incidència directa, novament, en culpabilitzar els professionals de no fer les seves tasques com toquen, cosa que no és certa, i que, bueno, sempre, no?, acabem pagant els mateixos, que és la població que bueno, pues no pot veure ateses com correspon, no?, les seves dolències i les seves problemàtiques generades, la gran majoria d'elles, en aquest cas, que són, no?, aquests dos ítems, per les seves condicions laborals i de vida.
Es retira, per tant, aquesta prova pilot. Tornem a començar. Veurem quines seran les pròximes accions del Departament de Salut respecte a les baixes laborals. Lourdes Franco, secretària d'Acció Sindical de Metges de Catalunya, li agraeixo la seva presència aquí al migdia de COPE Catalunya i donar-nos el seu posicionament respecte a aquest tema. Gràcies i bon migdia.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Dilluns d'abril, aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Fem una petita pausa i després continuem amb l'actualitat. Nou capítol judicial amb el futur dels murals de Sixena. Ara hi ha un jutjat a Dosca que ja ha fixat un termini concret per executar el retorn de les pintures romàniques conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I també després de la publicitat parlarem dels inventors i d'inventores. Són gent especial? No ho són. Però que si són, són curiosos, tenen inquietuds i busquen solucions on hi ha problemes. Aquí, a migdia, de COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído. Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo, poli peor.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam?
Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo este martes en Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cultura i tribunals fa una mala combinació. Però clar, quan entra la política, doncs passa el que passa. Llarga disputa del futur dels murals de Sixena suma un nou capítol judicial que acosta, ara sí, al desenllaç definitiu del conflicte. El jutjat número 2 de Huesca ha fixat un termini concret per executar el retorn de les pintures romàniques conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en una decisió que marcarà el ritme dels pròxims mesos i redefineix les posicions de totes les institucions implicades. Mar Puerto, de quin termini estem parlant? Bona tarda, Mar.
Sí, la resolució estableix que el MNAC disposa de 56 setmanes per lliurar els murals de l'Aragó, reduint així el termini de 64 setmanes que havia plantejat el mateix museu. La jutgessa justifica aquesta rebaixa validant els estudis previs realitzats pels tècnics aragonesos que consideren suficients per iniciar el procés de trasllat sense dilacions addicionals. A més de fixar el calendari, el jutjat obliga el MNAC a acreditar de manera progressiva i documentada cada fase del trasllat seguint el cronograma presentat. En cas d'incompliment, la resolució preveu que el govern d'Aragó pugui assumir directament l'execució del trasllat amb els costos a càrrec del Museu Català. Des del govern aragonès, el director general de Cultura, Pedro Oyoki, ha celebrat la decisió com una excel·lent notícia i ha assegurat que el termini comença a comptar des d'aquest mateix moment. També ha remarcat que la instal·lació de les pintures del monestir de Vilanova de Sixena serà competència exclusiva de l'Aragó, rebutjant qualsevol ingerència externa.
La resolución vuelve a señalar que el traslado es totalmente viable, que no hay ninguna razón jurídica ni técnica para reabrir ese debate, que esta cuestión se estableció en la vista oral y así se reconoció por la sentencia del Tribunal Supremo, fruto de las declaraciones de peritos que intervinieron en la vista oral del Museo Nacional de Arte de Cataluña i el propi director del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Per la seva banda, el MNAC ha confirmat que està estudiant la resolució, mentre que el Departament de Cultura de la Generalitat ha indicat que analitzarà el contingut conjuntament amb el museu abans de decidir els propers passos, inclosa la possibilitat de presentar recurs dins del termini de 5 dies establert.
Us sona el nom de Jordi Vila? D'acord, no és cap actor, tampoc futbolista, ni pintor, però ha tingut, té i tindrà una influència directa per a milions i milions de persones. Per què? Doncs Jordi Vila va inventar fa ni més ni menys que 52 anys la popular Vileda. I estarem d'acord que va transformar la neteja domèstica, d'estar al terra a posar un pal. Que fàcil, no? Sobretot és fàcil quan ho tenim. Però que complicat és ser el primer en veure una cosa. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra parlem dels inventors i inventores que al cap i a la fi ens fan la vida més fàcil. Són persones curioses, amb inquietuds, que veuen un problema i actuen. Pot ser un problema de neteja domèstica o bé, en aquest cas, aquàtic. És el cas del Jordi Polique empordanès, que fent snorkel va tenir la iniciativa d'inventar un sistema per millorar l'accés a l'aire per més d'una persona.
Vale? Estem constantment respirant aire de l'exterior, vale? O sigui, baixem uns 2 metres, però és com si estéssim nosaltres a dintre de les mateixes ulleres d'anar sota aigua, estéssim a dintre les ulleres.
Entenc.
I llavors tenim el tubo a fora, que és el que extraiem l'aire de l'exterior per poder d'això, no? Tenim la nostra càmera d'aire, o sigui, són uns 4 metres cúbics bueno, per posar-hi 2 persones allà dintre.
Aquest és l'invent. Un invent, doncs, que sembla, escoltant-lo, fàcil, no? Escolta, tenim un problema, hi ha una persona, com el podem fer col·lectiu? Té un nom. És el submarinisme recreatiu. I sempre hi ha una causa personal, un fet que desencadena l'enginy, la creativitat i, finalment, el desenvolupament de l'invent. El Jordi Polique ens ho explica.
I vaig dir, ui, això no és per mi. I llavors va ser a partir d'aquí que me vaig anar encaparrant amb aquesta idea, no, del submarí.
Sí.
I dic, em vaig a fotre sota aigua d'alguna manera o altra i puguem respirar d'una manera correcta, no? I d'aquí em va venir la idea. O sigui, ells m'ho han catalogat com a submergible recreatiu. O sigui, no és un submarí, sinó que és un submergible recreatiu. Vale? Estem constantment respirant aire de l'exterior.
Bé, ja tenim una idea brillant. I ara com la posem a la pràctica? La dificultat de posar-la primer amb un paper i després d'executar-la. Però ja la tenim. Una idea que en aquest cas poden canviar diversos hàbits de comercialització. Però com la podem protegir? Com la podem activar? I com la podem desenvolupar? Doncs per respondre a aquestes preguntes, saludem aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra a Guillermo Alonso, que és gerent de l'empresa La Fàbrica d'Inventos. Guillermo, bon migdia.
Buenos días, Sergi.
Bien, primero de todo, ¿hay muchos inventores que tienen el deseo de registrar su invento?
Sí, la verdad que en España contamos con, bueno, pues yo creo que uno de los países con mayor actividad en cuanto a creatividad, inventiva, a innovación. Sí, la verdad que una barbaridad. O sea, no te puedes hacer idea de la cantidad de inventores que hay en España.
¿Ah, sí?
Y bueno, y en Europa también, pero en España la verdad que tenemos una actividad creadora muy grande. Yo creo, vale, que es de los países más creativos del mundo.
Vale, es bueno saberlo. Entonces yo tengo ya un invento, a ver, cualquiera, para hacerme un tema concreto, uno de los últimos que haya recibido, sin decir evidentemente de quién es.
Digo, uno muy básico del sí. Hogar. Veo que, por ejemplo, para dosificar el jabón y fregar es incómodo, porque tengo que estar que si con la cajita, con el guardando la esponja, tal, pues lo voy a integrar todo en uno.
Porque Guillermo, una persona que inventa, por ejemplo, acabamos de el caso concreto, ¿no?, que estamos hablando en esta entrevista, el tema del jabón en el cuarto de baño, ¿puede ganarse la vida siendo inventor? ¿O inclusive si hace un gran invento puede convertirse en millonario? ¿O es una leyenda urbana?
No, sí, o sea, igual solo con uno no, pero si ya coge un poco ritmo con 2, 3, sí puedes llegar a jubilarte, sí, con el, o sea, esto es, al final es un poco trabajar a largo plazo, el primer año, segundo año, hasta que coge tracción, igual no ganas mucho dinero y tienes que estar pendiente de cosas, hacer inversiones, pero luego cuando va cogiendo tracción se gana mucho dinero, sí.
Claro, la clave es que una empresa comercializa un poquito tu invento, ¿no?
Y bueno, o contar con la fábrica y nosotros lo comercializamos. Es decir, nosotros le damos el servicio de ese invento, poder hacérselo llegar a las diferentes empresas del mundo, y si quiere también nosotros mismos lo podemos fabricar y vender. Nosotros contamos con una red de fabricantes, de inversores, que pueden poner tanto dinero como fábricas para fabricarlo, y nosotros tenemos toda una red en tienda en Amazon, en TikTok Shop, y una gran red comercial en todo tipo de marketplace para vender su invento en Amazon, en TikTok Shop, en diferentes marketplaces.
Tenemos a veces los prejuicios un poquito de cómo tendrían que ser los inventores, una persona que inventa cosas.
Bueno, el punto en común que son gente que cuando ve un problema no lo ve como un problema, sino lo ve como una oportunidad, ¿no? Son gente que al final se da cuenta de que en la vida puedes tener obstáculos, pero ese obstáculo al final lo puedes convertir en tu gran aliado, ¿no? Y eso es lo que tienen en común, ¿no? Es gente que al final son creativas, son positivos y dicen, oh, he visto este pequeño problema, aunque no sea muy grande, este problema en mi vida, a ver cómo lo soluciono. Veo la solución y luego veo que eso es una oportunidad y todo un nicho de mercado que... Ese problema lo has tenido tú, lo van a tener miles de personas en el mundo también, ¿no? En España. Entonces eso lo conviertes en una oportunidad y consigues un modelo de negocio o un producto, o ya sea modelo de negocio de otro tipo, solucionando algo que ha sido un problema para ti, por tanto lo va a ser también para otras personas.
¿Y los inventores son profesionales o dedican tiempo parcial a ver el problema y lo intentan y tienen otra faena? Mayoritariamente, ¿eh?
No, normalmente hay de todo, ¿no? Pero normalmente un inventor suele ser una persona que tiene su propio trabajo, ya sea profesor, policía, en cualquier trabajo, trabaja en la radio, trabaja en cualquier sitio, y de repente pues dice, ahí va, ¿y esto? ¿Qué problema? Ahí va, pues esto se podría solucionar así. O ve, muchas veces no hace falta ni saber solucionarlo, simplemente ser consciente del problema y muchas veces decir, oye, veo que en mi día a día existe este problema. Nos llamas con ese problema y nosotros incluso te podemos dar la solución, transformarlo en un producto, y al final muchas veces el inventor no tiene que enamorarse tanto de una solución concreta, se tiene que enamorar del problema, y porque cuando te enamoras del problema, lo que haces es, hoy en día lo haces con este invento, pero dentro de 5 años con otro invento, dentro de 10 años con otro, y siempre estás rondando ese problema que te has transformado en ser experto en solucionar ese problema, y entonces siempre vas a ganar dinero con soluciones cada vez más optimizadas. Los inventores que, sin embargo, se enamoran de un invento concreto, de su idea en concreta, al cabo de 4, 5, 6 años que se puede solucionar con otro tipo de tecnología, ya sea ahora con inteligencia artificial, que también tenemos equipo muy fuerte en inteligencia artificial, ya sea con otro tipo de tecnología, se han enamorado de su invento, pero ya no saben solucionarlo con la tecnología que existe actualmente, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, enamórate del problema y hazte experto de ese problema para siempre solucionarlo con la tecnología que haya en ese momento.
Guillermo Alonso, gerente de la fábrica de inventos desde Burgos. Gracias por estar aquí a migdia de COPE Cataluña. Un saludo, Guillermo.
Un saludo. Mil gracias.
I continuem al migdia de COPE Catalunya i Andorra. La geopolítica mundial, com ens està preocupant? Per ser notícia d'última hora, la companyia aèria Iberia suspèn els vols directes a Cuba a partir d'aquest mes de juny. A converses de COPE Catalunya i Andorra, l'ambaixador espanyol davant la OTAN i actual coordinador del grup popular, l'exambaixador a la Comissió de Defensa del Parlament Europeu, Nicolás Pascual de la Parte, ha dibuixat un escenari internacional marcat per la tensió creixent a l'Orient Mitjà. Enmig d'aquest panorama aposta perquè Europa vagi cap a una integració més gran també amb l'àmbit de la defensa, Yolanda Canales.
Sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, Pascual de la Parte ja advertia al Converses de la dificultat d'arribar a un acord amb posicions molt allunyades entre les parts implicades, un diagnòstic que encaixa precisament amb el fracàs posterior de les negociacions.
Es decir, las posiciones están tan alejadas que cuesta pensar cómo se puede llegar a un acuerdo. Pero, en fin, en estos momentos lo mejor que puedo hacer es hacer un voto en favor del alto el fuego perquè és l'única forma de que se pugui negociar en condicions.
Segons l'eurodiputat, el conflicte va molt més enllà d'una crisi regional. Forma part del que defineix com el gran joc global pel control de recursos energètics, amb implicacions directes en l'equilibri de poder mundial, especialment en relació amb la dependència energètica de la Xina. En aquest context, Europa torna a aparèixer com un actor dividit i amb poca capacitat d'influència. Pasqual de la Parte denuncia la manca d'unitat política i aposta per una integració més profunda, inclosa una defensa comuna, que permeti al continent actuar amb autonomia.
Europa solamente tiene capacidad de influencia y capacidad de ser escuchada en los organismos internacionales y en las crisis internacionales si vamos unidos. Y eso es lo que echamos de menos, tanto en Oriente Medio, en la crisis de Gaza, como ahora en el Golfo, que no estamos unidos y, por tanto, la voz de Europa no se oye con nitidez. Siempre ha sido así. O sea, en esta parte del mundo, Europa nunca ha tenido una política unificada, excepto algunos objetivos. Si no tenemos esa unidad de criterio y esa unidad de objetivos, es difícil que tengamos influencia.
La reflexió també arriba en un moment clau per al futur de la Unió Europea, amb processos electorals com els d'Hongria, que poden alterar els equilibris interns. L'exambaixador davant l'ONU alerta, de fet, de l'existència d'enemics interns del projecte europeu, en referència als governs euroescèptics. Pel que fa a Espanya, critica la manca de consens en política exterior i defensa la necessitat d'una estratègia d'estat alineada amb els aliats europeus i atlàntics.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Res, i ja anem directes, perquè a les 3 i 5, d'aquí 9 minuts, arriba Esports Cope i cada dilluns sempre ens arriba amb un menú farcit de coses del cap de setmana i coses que passaran. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Sergi, com estàs? Bona tarda a tothom.
Quin menú tenim avui per escoltar? Sempre atents la ràdio, Albert.
Doncs mira, saps que és una setmana, tu que ets un home d'esports, entre d'altres coses, on mana la Lliga de Campions, també la Copa del Rei, tot i que el dissabte no tenim a cap conjunt català en aquesta final entre l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat. Mira, tenim el Barça ja a Madrid, demà té un caixa o faixa, és a dir, un guanyar remuntant per ser a semifinals de la Champions o, dia 10, una temporada més a la competició europea. Atlètic de Madrid-Barça... Hem de pentinar l'actualitat dels dos, com està el Barça, com arriba l'Atlètic de Madrid. Ja hem escoltat, i ho farem a partir de les 3 i 5 minutets, a Diego Pablo Simeone, tant a Hansi Flick com a Lamine Yamal els escoltarem aquesta tarda i hem d'analitzar què pot fer el Barça demà, com pot sortir a jugar el conjunt blaugrana demà. I ja a la segona part del programa hem de pentinar l'última hora de l'Espanyol i també del Girona, que després d'aquesta jornada, la derrota al derbi de l'Espanyol davant el Barça i l'empat del Girona, valuós empat al Santiago Bernabéu, deixa els dos amb 38 punts, només 6 per sobre del descens i amb 21 punts en joc. I tenim visita especial a la part final del programa perquè parlarem amb Guillem Vives, jugador del Joventut de Badalona, que té una final, té un partit decisiu dimecres a Atenes per guanyar i ser a la final a 4 de la Champions del bàsquet a Badalona o quedar eliminat. Ai, que no se m'oblidi que ha començat avui dilluns el Godó de tenis.
Et deixo el micròfon blau, tu et quedes a treballar i jo em quedo com a oient. Fins ara, Albert.
Que vagi molt bé, Sergi, gràcies.
Arriba Línia Cope a les 3, l'inici amb Pilar García, Muñet de la tarda, 3 i 5, Esports Cope amb Albert Díez.